vendient aquesta música tan cerimoniosa, donem la benvinguda al nostre company dels divendres, que és Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, està sonant un dels himnes de la ciutat de Vila-real, veritat?
Este himne s'ha de dir també, no? És la revista Poble, en els 21 premis que va publicar, està publicada en YouTube. La lletra sabeu que és de Francisco Moreno, la música de José Goterris, la interpreta la Coral Sant Jaume, el seu director és Alfredo Sanz. Espera que no me ringa ningú, crec que els he dit a tots.
El Xelmo ha anomenat a tots, no?
I és preciós, no? Perquè la lletra diu: cantem a cor himnes alegres de l'horta al perfumat límpid verger. Diu: foradant les dures penyes, fent eixir el sol al sol les aigües, convertint en horta hermosa el secà dels nostres pares.
Preciós.
És una preciositat, i qui és de Vila-real l'ha de sentir en el cor, no? Este himne.
M'agrada moltíssim que sobretot hagis elegit, no? Aquest himne per al tema que anem a tractar avui, no?
Perquè anem a parlar de símbols.
Sí,
un himne,
sí,
és un,
sí,
símbol,
sí, sí.
Un escut també. Què més? Doncs això, un escut, una bandera.
Una bandera, tot.
Tot. Vexilologia i heràldica.
Sí, i per això, pues jo crec que el primer de tot del que tindríem que parlar, Santi, és de l'escut de Vila-real.
Bé, l'escut de Vila-real anirem també desenvolupant al llarg del programa, com tots els símbols, representa el nostre municipi Vila-real, té el seu emblasó. Blasó, per a qui no ho sàpia, el diccionari normatiu de l'Acadèmia Valenciana diu: art o ciència que explica i descriu el significat dels escuts d'armes. Per tant, el que anem a fer ara és això, blasó. L'escut històric d'ús immemorial se rehabilita per una resolució, és a dir, això pot anar simplement per tradició o estar en una resolució. En aquest cas, el nostre és completament legal, no? En una resolució del 2001 del conseller de Justícia i Administracions Públiques, se va publicar al DOC número 4132 el 21 de novembre de 2001. I què té l'escut? Com és l'escut? L'escut té quatre pals, que és propi d'una vila reial, s'utilitza des del segle XV que es conega, porta les branques de llorer i roure. I per a què porta les branques de llorer i llorer, a banda del simbolisme? Perquè així es distingís del de València, del de Sagunt i el de Cullera. I cita un text antic: fon acordat per lo dit honorable consell que en una pedra de feita si he feita per a obrar un senyal reial absos fullatges, és a dir, en este text ja apareix fullatges, ja apareix,
sí,
les fulles que hem parlat.
Sí, perquè clar, l'escut d'ací de Vila-real, pues, és, com has dit tu, no? Mitjanament paregut al de València, Sagunt i Cullera, i per això anem a parlar un poquet de què és diferència, per exemple, de l'escut de València.
Bé, en els textos el que diu el de València seria: caironat en camp d'or, quatre pals de gules, al timbre corona reial oberta, tradicional regne de València, per cimera un ratpenat de sable, acostat l'escut de dues eles d'or coronades i envoltat per dues branques de llorer, nosaltres en tenim una, de sinople, encreuades per la base i lligades en un llaç de gules.
Sí.
I ahí tens la imatge, que
sí, 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 sí.
És complicat.
És complicat, però jo crec que tots el tenim al cap, no? Perquè, però sí que és veritat que és sempre molt curiós, no? El ratpenat i les dues L's que té aquest escut de València, no?
Les dues L's coronades que estan a les dues bandes de l'escut s'atribueixen a un dret que va concedir per el cerimoniós, ja sabeu que per el cerimoniós, també conegut com el del punyalet, és del segle XIV, i simbolitzaven la lleialtat, i de la lleialtat la doble L, que per cert va amb doble L en valencià, i la lleialtat des de la ciutat a la corona, sobretot durant els dos segles dels setges de la guerra en Castella. N'hi ha documents de Pere el Cerimoniós, quan enumera els seus títols, que parlen d'aquest escut, i signa i col·loca a mà una corona sobre la L de València, això és el que diu el text. Jaume Roig, un dels escriptors insignes, no?, dels clàssics valencians, el 1460, en l'Espill, la seva obra més important, es va referir al blasó de l'escut de la ciutat, però ho fa, curiosament, sense cap referència a les dues L's, perquè després parlarem que tot això va evolucionant, de vegades no se sap d'on ve, de vegades sí, hi ha discussions, ja ho veurem. El 1603, el drac alat, que encara avui apareix a l'escut del País Valencià, es va integrar a l'escut de la ciutat, però sembla ser que de drac va passar a ser un ratpenat.
Clar.
Perquè pot ser un dibuix així, diguem-ne, desfigurat, doncs podria semblar-se. D'on ve el drac? Doncs de la llegenda de Sant Jordi.
Clar.
Sant Jordi, qui era? El patró del regne de València era Sant Jordi. Després va passar a ser Sant Vicent, però en origen era Sant Jordi, com a Catalunya era Sant Jordi, perquè així es va repoblar en un principi per catalans, no? Al segle XVII el ratpenat ja es converteix en oficial i apareix en tots els impresos oficials valencians.
Per tant, anem a tornar així a Vila-real, no, Santi? Per
no, volia explicar abans algunes cosetes més.
Val.
Este escut, que té dos branques de llorer, després parlarem de les de Vila-real, sembla ser que aquestes branques de llorer les afegís Ferran VII, per això que estava dient ara de que se va desenvolupant, no? Això ja va ser entre el 18 i el principis del 19, i va ser com a resistència per la lluita de la ciutat davant el francès. Per aquesta resistència, Ferran VII atorga les branques de llorer. Llorer ja sabeu que significa victòria. Després hi ha algunes llegendes més, com la del Lliri, de Lleida, i està aquí la cita. La cita Joan Amades, el costumari d'Amades. Algun dia el portaré així, són crec que 6 volums ben grans, i d'ahir trac moltes de les coses que comenta així, no? Joan Amades, segons explica ell, l'esperit de conquesta del rei Jaume I fa que prometa atorgar a València l'escull i els usatges de la gent a la gent que aconseguirà arribar abans a la ciutat a força d'armes. Se veu que bàsicament van vindre lleidatans, segons explica Joan Amades, i en memòria d'aquell fet se van posar els quatre pals de l'escut lleidatà, és a dir, les quatre barres, i una L a cada costat que recorda a la ciutat de Lleida. Una altra teoria que també explica ell és la del Lliri, i que en l'escut de Lleida ara mateix només n'hi ha tres lliris, que en origen n'hi havia quatre i un li el donen a València, però en l'escut actual de València no n'hi ha cap giri, però es veu que n'hi ha històries sobre el giri de Lleida, no?
Sí.
La rata penada s'hauria afegit en memòria de l'animal que va fer guanyar la brega als lleidatans contra els moriscs, que podria ser un drac, podria ser un rat penat. I després n'hi ha una llegenda que jo crec que ens avindrem a esta perquè ens és més pròxima, jo sempre la tria per este criteri, i és la de l'Oroneta. Fa poc, no sé si recordes, van fer un programa sobre Pardalet.
Sí, correcte.
No, els Canaris, un altre.
Sí.
I ahir explicava jo que les cròniques, el rei Jaume I explica una anècdota sobre una oroneta. Que en aquesta llegenda, el rei Jaume I estava en un tendal a fora de la ciutat de Borriana, i però abans de conquerir la ciutat se veu que anaven a desmuntar el tendal, però el rei Jaume I va decidir protegir eixa oroneta per a que no la tocaren, perquè hi tenia un cert esperit franciscà, que això tampoc ens és alien, no? De protecció.
Clar, sí,
dels
sí.
animals. I això es va fusionar, l'oroneta es va convertir en un ratpenat. També diuen que el rei va protegir un ratpenat específicament en la primera mesquita que es va consagrar al cristianisme de la ciutat de Mallorca. I esta llegenda d'alguna manera s'hauria transformat i hauria arribat en forma de ratpenat.
De ratpenat, no? Ara sí que tornem així a Vila-real per parlar pues, de la bandera.
Sí, seguint sempre el que explica sobre això José María Doñate, en el seu llibre sobre la crònica de Vila-real, sembla ser que els pobles utilitzaven com a distintiu el del senyor de qui depenien, donava igual que fora un bisbe, que fora el que fora, no? Un dels exemples seria el del monestir de Poblet, per exemple, i dels pobles del voltant que depenien d'ell, un altre seria el de Vila-real. Va existir, a banda de l'eclesiàstic, acaba de dir, com el de Poblet, el militar i també el reial o popular. I el reial és el que pertanyia a les viles, que damunt la nostra no només era vila, sinó que era real, és a dir, reial, no? Real en el diguem, arcaisme, reial en el valencià modern. I exercien com un contrapès en les corts del regne a favor del monarca, i a este braç que va pertanyer a Vila-real doncs tenien un distintiu reial, i el distintiu reial és el penó reial en els quatre pals rojos que en heràldica s'anomenen gules, sobre un fons daurat, que l'or, el fons daurat, que avui s'ha convertit en una espècie de groc, tothom entendrà fàcilment que es referís a la reialesa.
Clar, clar.
L'or és reialesa, és bastant, no? L'arxiu de Història de Vila-real, segons comenta Doñate, doncs té molta documentació sobre la història d'aquest escut. Ja a principi del segle XV, per exemple, apareix un text que diu: a obs d'un penó per a la dita vila soés 10 alnes de vermell et 7 alnes de groc, la qual costa a raó de 13 sous i 6 diners per alna.
Sí, sí, sí.
És a dir, ja està descrivint a principis del segle XV un text. A començaments del segle XVIII i en acabar la Guerra de Successió, les ensenyes dels regnes medievals doncs se suprimissen, i sembla ser que el que passa a utilitzar així la nostra vila és una bandera blanca, que era la bandera dels reis de la Casa del Borbó. I sense saber molt bé quan, a finals del segle XIX, sobre el llenç este blanc s'acaba col·locant l'escut de la vila, i l'escut de la vila se continua utilitzant fins que acaba la Guerra Civil, i ahir els franquistes, que no crec que no eren molt amics de les ensenyes pròpies del nostre regne històric,
sí, sí,
doncs per exemple sabem que l'alcalde Pasqual Taurà Torres recupera el penó este blanc, i l'alcalde Manuel Amorós doncs utilitza directament la bandera espanyola. Així doncs tenim uns altres anys en els quals la nostra ensenya antiga medieval no s'utilitza com caldria històricament, i quan torna la democràcia doncs torna el nostre escut històric. I ja la corporació, en un acord de desembre del 83, recuperarà com a bandera oficial de la ciutat el senyal reial dels monarques de la Corona d'Aragó, sense més afegits, en els colors que presenten l'històric escut. I per això que n'hi ha gent, jo de vegades em fa gràcia, vaig a contar-te una anècdota, moltes vegades ens ha passat vindre gent d'altres parts del País Valencià i dir: Vila-real, sou uns catalanistes, perquè teniu la bandera... No, a veure, sou la bandera catalana, sou simplement la bandera del poble, que ve de la història del poble i que és una, diguem, un avantatge, que és un honor que tenim, derivat de ser una ciutat fundada per un rei. I utilitzem el seu penó per això, no per res més.
Sí, 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 per això és símbol, no?
I l'escut, doncs, com bé sabeu, té llorer i té roure. I volia també explicar, avui hauria pogut portar així unes fulles de llorer, que tots utilitzem a la cuina, per cert, no?
Sí, per
perquè
supost.
Donen molt bon gust. I el llorer, doncs, bàsicament, històricament, sempre ha sigut un reconeixement militar, però ja sabeu que l'antiguitat, els grecs i els romans, l'utilitzaven, doncs, per a què? Per a atorgar honors, sobretot els espartans, no? Per a donar premiar als guanyadors de les competicions gimnàstiques i els guerrers destacats en les batalles. En l'època helenística després es fa servir per a celebrar les conquestes d'Alexandre Magne. I d'on ve tot això del llorer? Doncs era el símbol d'Apolo, perquè hi ha una llegenda que diu que la ninfa Dafne li van sortir i ses fulles quan, desesperada perquè Apolo la perseguia, va demanar a son pare, que era el déu fluvial Peneu, que la convertira en un arbre. I des d'aquest moment Apolo, quan volia celebrar una conquesta, se feia una corona en les fulles d'este arbre, que era la persona a la que estimava d'aquelles maneres, no?
Sí.
I era el llorer, no?
Sí.
Després tenim el roure. El roure és molt fàcil, perquè en llatí roure i força s'expressen en la mateixa paraula. Per això existeix la paraula robustesa. Quan un és robust, perquè és com un roure, perquè la paraula en llatí volia dir les dues coses. És un arbre sagrat per a, sobretot per als alemanys, com en realitat és la alzina per als mediterranis. I també tradicionalment doncs ha simbolitzat força, honradesa, fidelitat, que són els atributs propis d'este arbre, no? Sobretot la força, eh? I bé, en concret els alemanys, com tenia esta fusta tan dura per les seves característiques, també el consideraven símbol de la immortalitat. Després el romanticisme al segle XIX, també entre nosaltres, que té molta importància per a recuperar tot això de l'heràldica, el convertís també en un símbol de lleialtat.
I seguim amb la bandera, perquè Santi, és que jo crec que tot símbol també té la seva llegenda, no? Sobretot aquestes quatre barres de sang.
Clar, has dit bé la paraula llegenda, perquè, a veure, l'origen de la senyera real que apareix per primera vegada el 1551, és a dir, segona meitat del segle XVI, en la segona crònica general d'Espanya. Esta crònica la va fer Pere Antoni Beuter, un valencià, i ell explica la llegenda on situa la senyera reial en la persona de Guifré el Pilós, i narra que el senyal dels quatre pals va ser creat després d'una batalla contra els normands, quan el rei dels francs va mullar la seva mà en la sang de les ferides de Guifré el Pilós, i passant després quatre dits per damunt de l'escut daurat del comte de Barcelona, li va dir: "Estes seran les vostres armes, comte." La llegenda no apareix en cap obra històrica abans de l'obra de Beuter del 51. Tot i que això no vol dir que els comtes de Barcelona ja l'utilitzaren abans, no? Sí que és veritat que al segle XV apareixen ja algunes versions primàries de la llegenda que acabem de dir, explicades d'una altra manera, però apareixen ja doncs aquestes llegendes. Beuter el que diu és que ell ha trobat la llegenda en uns quadernos de mano, perquè el llibre està en castellà, com vos dic, traduït serien quaderns manuscrit, però no explica res més. Diu que ho ha trobat ahir, que ha trobat ahir. I, de fet, esta història la creuen tots i la tornen a citar i a citar durant molts anys, i no és fins a principi del segle XIX que un historiador català, Joan de Sants i Barrutell, la desacredita, fa una sèrie de recerques per les incoherències que té, perquè no n'hi ha proves, de fet, hi ha un heraldista, un dels estudiosos de l'heràldica, diguem-ne, més importants, que és Faustino Menéndez, que el que explica és que l'heràldica no apareix a Europa fins a la primera meitat del segle XII. Per tant, si no n'hi havia heràldica, com havíem de tindre un escut ja en ixe temps? Això sí, no hem de confondre la llegenda valenciana de les quatre barres de sang en Guifré el Pilós en si i en totes les llegendes que l'acompanya.
Perquè sí que va existir aquest home, clar.
I damunt això no va ser Beuter, sinó van ser els monjos de Santa Maria de Ripoll. Un altre senyor que caldria citar, si tenim temps, per això és...
Sí, ens queden 10 minutets, ens queden, 10 minutets, i tenim moltíssim del que parlar encara.
Sí, doncs Martí de Riquert, ell també doncs explica la seva teoria de com arriba aquesta llegenda fins a nosaltres. Assenyala un passatge d'un Hernán Mexía sobre l'origen de les armes del llinatge d'Aguilar Priego. És a dir, que això tindria origen en una altra llegenda realment castellana que després hauria llegit Beuter, i Beuter s'hauria inspirat en aquesta llegenda prèvia. Sempre segons la versió de Martí de Riquer analitzant Hernán de Xia. Un altre tema és com aquesta llegenda s'escampa, perquè és curiós que...
Això és que m'ha recordat a un bulo retuitejat per Twitter.
Doncs és possible. Però tu fixa't que parlàvem fa poc de Rafael Martí de Viciana, les pessetes de Borriana dedicades a ell, el cronista, i ell ja, pocs anys després, més d'una dècada després, ja donava esta llegenda per completament certa. I parla d'ella doncs, com una llegenda, no? com història del Regne de València i del Regne d'Aragó, no? Això ens porta, si vols, a preguntar-nos quin és el verdader origen d'esta...
Per supost, no? Perquè si suposadament ha sigut un bulo, quin és la història real?
Bé, el primer testimoni històric dels quatre pals apareix en un setgell de cera que valida un document del 2 de setembre de 1150, que és quan s'origina l'heràldica, com he dit fa un moment, a l'Europa, on se representa Ramon Berenguer IV, que va viure fins al 1162, portant sobre el seu escut el senyal dels quatre pals. Fixa't que pràcticament en la gènesi de l'heràldica europea està aquest escut. Apareix el nostre escut, el que tenim
Vilareal. És que arribem fins a Europa, com no tenien que guanyar l'Europa League, eh?
No ho sé, però érem, diguem-ne, dels capdavanters en això, almenys.
Sí, sí, sí,
no?
Sí.
I n'hi ha prou de consens entre els especialistes heràldics, citaré així a Faustino Menéndez Pidal de Navasqués, Alberto Montaner Frutos o Armand de Fluvià, per a determinar que este senyal va néixer i aparèixer com a emblema personal de Ramon Berenguer IV, a meitat segle XII. El senyal dels quatre pas després l'hereten els seus fills, com és normal.
Clar.
El primer, Alfons el Cast, que altres autors citen que va ser ell el primer, el Ramon Berenguer, que és el segon fill, i el tercer, Sans, comte de Cerdanya. I així, este senyal heràldic ja es desenvolupa definitivament, no? És una teoria, una recerca que està bastant provada, no?
I si vols, Santi, parlem també d'altres banderes i altres símbols que també estan pues, així presents al nostre plenari de Vila-real, no? I a tots els edificis institucionals com és la bandera d'Espanya.
Sí, també és un símbol que s'utilitza, doncs, evidentment, en el nostre ple i tots els edificis oficials de Vila-real. I és prou més tardà, no
Clar.
Vull a ningú desllir-li, però és prou més tardà. La monarquia absoluta borbònica realment utilitzava tres tipus de banderes. I en primer lloc estava la bandera reial, amb reguitzells de banderes militars, pavellons de la Marina de Guerra Civil... Després, quan Carles III se convertís en rei d'Espanya, el 1759, es dona compte que França, Nàpols i Espanya estan utilitzant idèntics pavellons. Per què? Perquè els tres tenien la dinastia borbònica i era color blanc. I aleshores diu, això no pot ser, i fa un concurs i sotmet a este concurs 12 esbosos que se sotmeten, que es presenten al rei per a que els triara. I ell tria dos, un per als vaixells de guerra i un altre per als mercants. Era una bandera de tres bandes de color roig, groc i roig, la qual la banda groga era el doble d'ample que les roches.
Però per tant, si era més tardana, Santi, i se va copiar un poquet dels nostres colors, no?
No n'hi ha prova d'això. Sí que n'hi ha una teoria que diu que realment la bandera d'Espanya era la bandera naval, perquè com és una reducció dels colors, els vaixells, si tu els veus de lluny, en una bandera, en tantes barres, no te n'adonades, però d'això no n'hi ha cap prova. Bé, i a partir d'este fet, doncs després es va convertint també en la bandera de terra, en definitiva, doncs s'acaba convertint en l'actual bandera d'Espanya. Queda clar que no he dit que una vinga de l'altra, perquè no està provat. Jo després em posen a caldo per ahí.
No, ho he preguntat jo, que no t'acusin a tu de res. I per últim, pues parlar d'Isa, bandera tan blava amb tantes estreles, no?
La bandera d'Europa.
Sí.
La bandera d'Europa a mi em fa gràcia perquè va costar bé. Esta bandera està dissenyada l'any 1955 per Arsène Haitz i Paul Levy i van animar a altres organitzacions a utilitzar-la. I ja el 1985 la Comunitat Econòmica Europea, que més tard se va convertir en la Unió Europea, l'adopta com a bandera pròpia del Parlament Europeu. Ja podeu imaginar el cel blau, les estrelles i els mites que hi ha al voltant.
Totalment.
Però una curiositat, abans se va fer una altra bandera, que era la de Rem Koolhaas, que era una espècie de bandera de l'orgull gay, però
no totalment, o sigui, vertical. És, sí, és meravellosa, perquè jo crec que té com tot, han intentat ficar tots els colors de totes les banderes que integraven i ser una europea, no?
Pareix un codi de barres.
Sí, correctament.
Un codi de barres colorins, que és horrorosa,
sí.
I això va fracassar, igual que va fracassar el nom dels euros, que era, primer volíem dir-los ECU. I ECU, alemany, jo que he viscut per ahí, DQ és la vaca. Entonces sonava a que compraves coses en vaques. I els alemanys se van negar totalment i per això va fracassar. Tant la bandera del codi de barres, feliçment, que és horrible, perdona, és que em pareix horrible.
És que sí, no l'estan veient, però busquen-la, per favor.
I això, i el que sí que crec que és preciós és l'himne de l'alegria, que sempre s'utilitza com a himne oficial de la Unió Europea, sí. Que és un cant de joia, és un cant d'alegria. Bé, és un arreglo d'uns 2 minuts de l'últim moviment de la novena sinfonia, escrita el 1823 per Beethoven. I a Beethoven, a la ciutat de Beethoven, que és Bonn, ahir al costat de la casa on va néixer vivia jo, i hi havia una gran estàtua a la plaça, per això me'n recordo molt d'esta melodia, la sinfonia, que és un cant d'alegria, de joia, sobre un text de Friedrich Schiller del 1785. I amb alegria voldria acomiadar-me de tots vosaltres, que perquè passeu un cap de setmana ple d'alegria i de joia.
Que meravella, Santi, quin recorregut més meravellós que hem fet per tots els nostres símbols i esos escuts que tant ens representen, no?, d'un lloc a un altre. Moltes gràcies i alegres nosaltres de que estigues tu sempre tots els divendres. Fins l'altra.
Gràcies a vosaltres.